Bona tarda, són 2:45, us informa Jordi Rius.
L'informatiu del migdia.
Castellà enceta aquest divendres els actes del 8M. És divendres 6 de març. L'acte institucional del Dia Internacional de les Dones tindrà lloc aquest divendres a la sala de petit format. Serà l'escenari de la proposta, que començarà a les 7 i que porta per títol Dones que fan bategar el món. De seguida us ampliem aquesta informació. Abans, altres titulars. La secció local d'Esquerra Republicana renova part de la seva executiva amb la incorporació de les regidores Núria Ribell i Susan Galí. I en cultura, l'Auditori Municipal Miquel Pont acollirà aquest dissabte 7 a les 8 del vespre l'obra Honestedat, una proposta teatral escrita i dirigida per Francesc Cuellar i protagonitzada per Míriam Iscla i Daphnis Palduz. I en esports, la Unió Esportiva Castellà rep l'Igualada en un duel a la part alta. I la previsió meteorològica, pluges febres durant tot el dia amb temperatures que no superaran els 12 graus. Comencem. Castellà del Vallès acollirà aquest mes de març una quinzena de propostes per commemorar el Dia Internacional de les Dones, una iniciativa que del seu origen reivindica, entre altres, millors condicions de treball, de vida i de drets polítics. La programació municipal d'activitats, de fet, ja va començar dimecres amb el monòleg teatralitzat El viatge dels meus somnis, que es va representar al Casal Catalunya. L'acte institucional tindrà lloc aquest divendres 6 de març. La sala de petit format de l'Ateneu serà l'escenari de la proposta, que començarà a les 7 i que porta per títol Dones que fan bategar el món. L'acte, que compta amb la col·laboració de Llum a Escena, consistirà en la lectura del manifest i en una interpretació musical. Com que l'aforament és limitat, cal reservar entrades gratuïtes al web auditoricastellà.cat. També requereix inscripció, en aquest cas, a través del formulari habilitat al web castellavallès.cat/Camilia8M, l'itinerari Camí Lila, que diumenge 8 de març engegarà des de l'era d'en Patasques a 9:45, amb explicacions a càrrec de l'historiador Llorenç Genescà. El mateix dia, de 10 a 2, s'instal·larà a la plaça del Mirador una carpa de sensibilització sobre el 8M, que inclourà també dinàmiques participatives. A banda de totes aquestes activitats organitzades per l'Ajuntament, la programació del 8M es completa amb altres iniciatives d'entitats i serveis municipals. En destaquem una, a càrrec del col·lectiu Art 08211, l'acció artística col·lectiva Els carrers han de ser segurs. La responsable del col·lectiu, Neus Segalés, explica en què consisteix aquesta acció.
Diumenge a les 10 del matí, al Calissó, fem l'activitat o la reivindicació Els carrers han de ser segurs. Tot això s'emmarca dins de les activitats del 8M. Tradicionalment havíem estat fent el projecte Veus i crèiem que era el moment de convidar la ciutadania a participar d'aquest projecte. Llavors, el que consisteix és ens posarem i ocuparem els carrers, si el temps ho permet, per dibuixar, pintar cadascun amb la seva tècnica, amb la que prefereixi, amb la que se senti més còmoda. I llavors, a totes aquestes creacions que fem ocupant aquests carrers que volem que siguin segurs per les dones, acabaran penjats en una exposició que durarà un mes al Calissó.
Segons Segalés, la iniciativa vol crear xarxa entre dones i crear sinergies entre dones.
És una manera de teixir xarxa, de fer comunitat i alhora crear sinergies entre nosaltres, les dones, com a creadores, i potser conèixer-nos gent que a priori no ens coneixem. ¿Vale? Hem convidat a diferents col·lectius, tant de Castellà com de Sabadell, i esperem que sigui doncs, una jornada, doncs, a part de festiva, reivindicativa, sobretot, donat que és el 8M.
Més actes relacionats amb el 8M. Aquest divendres a les 7, des de l'equipament juvenil La Fàbrica, el col·lectiu Espàcia gravarà en públic un episodi especial del seu podcast Les veus d'Espàcia, que emet Ràdio Castellà. A través d'un format de preguntes i respostes entre les podcasters, la sessió explorarà aquella cultura que no sempre ens han explicat. Sèries, pel·lícules, música, esport, de literatura, art i el paper de les dones que hi ha hagut al darrere, al costat o davant de tot plegat, però que massa sovint ha quedat en l'oblit. Dilluns 9, l'Escola Municipal de Persones Adultes, les teixidores, farà la lectura del manifest en dues ocasions, al matí a 10:45 i a les 6 de la tarda. L'aula d'extensió universitària ha programat pel dia 10 la conferència de l'aula Perspectiva de gènere en sexe i salut amb la doctora Blanca Coll Vinent. Serà un acte que serà a les 6 de la tarda a l'auditori. La biblioteca també ha exposat un recull de bibliografia fins a 14 de març i també l'exposició del vermell al negre a memòria de les dones assassinades per violència masclista l'any 2025, que va ser organitzada per l'EMPA Les Teixidores. I la biblioteca i les teixidores també farà, i les teixidores també farà l'exposició Teixint sororitat a la mateixa escola del 9 al 18 de març.
L'informatiu del migdia.
La regidora Susan Galí és, des de la setmana passada, nova secretària de Feminismes d'Esquerra Republicana de Castellà després de l'assemblea anual que el partit va celebrar al Mirador. La portaveu del grup municipal, Dolors Ruiz, va explicar com va ser el relleu.
Torna a agafar el càrrec de secretària de Finances la Núria Ribell. I per al tema que també era molt important era el fet que s'escollia la nova secretària de Feminismes després de 8 anys de que es constituís l'Assemblea de Dones Castellà. L'anterior secretària, que era la Olga Torrent, va decidir passar el relleu i s'escollia la nova secretària de Feminismes, que en aquest cas és la Susan Galí.
A l'Assemblea, el grup municipal d'Esquerra Republicana va informar de la seva activitat plenària durant el 2025.
Concretament, aquest 2025, Esquerra Castellà hem estat el grup que hem proposat més. Hem proposat una quinzena de mocions. Alguna ha quedat sobre la taula, alguna s'ha retirat per treballar-la amb més profunditat, però les que han prosperat, que han arribat, són 15. Uh-huh. Entre elles una que es va deixar sobre la taula per constituir la mesa per treballar per el tema de la Playtex, però vull dir, ha prosperat el contingut de la moció, que això també doncs, és molt important.
Segons Ruiz, s'han de fer realitat aquelles mocions que són necessàries per canviar a millor la realitat del municipi.
Aquí, de les mocions presentades per Esquerra, se n'han aprovat 6. Hi ha mocions que els acords ens portarien que perdés el que busquem realment amb aquesta moció. I al final hi ha mocions que no s'aproven, però que es tiren endavant. I altres mocions que s'aproven i que queden en un calaix. El que sí que està clar és que el nostre paper dintre dels plens ha estat defensar allò que portàvem, doncs, que hem cregut. Hem cregut doncs, que es necessita una mobilitat per Sant Feliu, hem cregut que necessitem fer doncs, el tema de les licitacions de les escoles Bressol necessitava una revisió. Són temes que hem cregut que s'havien de fer gratuïts els cursets de natació per als alumnes de primària, de primer de primària, i són coses que l'equip de govern ens ha votat en contra, però no podem fer només mocions que siguin aprovades i tinguin endavant. Uh-huh. Hem de fer aquelles mocions que creiem que són necessàries per canviar a millor la realitat del municipi i de la gent que hi vivim.
D'altra banda, Elisenda Alemany, que va ser regidora de Castellà en diverses etapes entre el 2007 i 2016 per les formacions de l'Altra Veu i Decidim Castellà i és l'actual secretària general d'Esquerra Republicana, ha estat nomenada cap de llista d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals de Barcelona.
L'informatiu del migdia.
Anem amb cultura. L'Auditori Municipal Miquel Pont acollirà aquest dissabte 7 a les 8 del vespre l'obra Honestedat, una proposta teatral escrita i dirigida per Francesc Cuellar i protagonitzada per Míriam Iscla i Daphnis Balduz, que a dia d'avui ja ha exhaurit les entrades. L'obra es proposa sacsejar al públic a partir d'una conversa cargada de tensió i veritats incòmodes. Ens amplia la informació la nostra companya Marina Antonez.
La peça se centra en una conversa entre dos personatges en la qual es van destapant coses a mesura que passa la conversa i es van obrint altres temes. L'acció arrenca en el context d'un rodatge cinematogràfic. Una actriu comunica al director i amic íntim que es nega a rodar una escena de nu prevista per l'endemà. Així en parla Míriam Iscla, l'actriu protagonista d'Honestedat.
Realment és una conversa entre dos personatges en la que es van destapant coses a mesura que va passant la conversa i es van obrint temes i van caient com capes de ceba, no et puc dir tot, no? Però l'inici és, estem en un, representa que és un rodatge d'una pel·lícula, els dos personatges, el meu, que és una actriu, i el del Daphnis és el director de la pel·lícula, som molt amics, això d'entrada, som molt amics, però jo avui he vingut a dir-li que demà, que avui no em toca rodar, però demà sí, no faré l'escena del nu.
Aquesta decisió desencadena el conflicte. Més enllà del marc on passa la trama, en l'àmbit del cinema, l'obra parla de dues persones que s'estimen molt. Escoltem Iscla.
L'anècdota seria el cinema, ¿vale? El marc de la foto podria ser el cinema, però en realitat estem parlant de dues persones que s'estimen molt i que en un moment determinat, quan una d'elles pren una decisió respecte a una cosa que pensava que l'altra persona entendria o podria veure on està la causa d'aquesta decisió, veu que el seu amic de l'ànima doncs no pensa com ella pensava que pensava, ni està disposat a fer coses que no vol fer, no?
La funció aborda, doncs, qüestions com el consentiment, el feminisme, el patriarcat i les relacions de poder. Un dels eixos principals és la dificultat de posar límits. El personatge d'Iscla és, en paraules de la mateixa actriu, una dona amb contradiccions que intenta ser coherent amb què fa i què pensa. L'escoltem.
Mira, és una dona que no és... O sigui, el bonic d'aquests dos personatges és que cap d'ells és pur ni perfecte, no? Com tots els éssers humans de la Terra, que no n'hi ha cap de perfecte 100% ni conseqüent amb els seus pensaments o amb les seves opinions o amb les seves creences, no? Per tant, és una dona que ja té una edat, que està en un moment vital molt... molt intenta estar com tranquil·la fins on està i ha après molt de tot aquest tros de vida que porta recorregut, que estima d'una manera molt bonica, que té les seves contradiccions i també té els seus grans defectes, no?, en quant a decisions que prens a la vida, i se n'adona i ho sap, i si no se n'adona, se n'adona durant la funció, no? Vull dir que és una dona molt... o intenta ser com molt coherent amb el que pensa.
Des del punt de vista interpretatiu, Iscla destaca que la dificultat principal d'honestedat és sostenir la veritat en escena. L'obra es construeix com un partit de ping-pong verbal entre dos personatges, amb un text ric i precís. Francesc Cuellar n'és el dramaturg i també el director. En parla Iscla.
Meravellós. És una persona... Primera que, clar... Quan... sabia perfectament quin era el tarannà de cada un de nosaltres i per què dèiem aquelles paraules, no? Però a nivell de direcció, que et deixa explorar, et deixa trobar la veritat, t'acompanya molt bé. La veritat és que ha estat un treball molt, molt amorós, molt cuidat cap a nosaltres i cap al text i amb molta cura de portar-nos a poc a poquet cap a aquest caminet que ell havia dibuixat, no?, amb la dramatúrgia.
Lluny de voler impartir una moral tancada, la companyia aspira a provocar conversa. L'actriu també ha subratllat la vigència dels temes que tracta l'obra, ja que, malauradament, hi ha molts moments absolutament referenciables a l'avui. Recordem que Honestedat es podrà veure dissabte al vespre a les 8 a l'Auditori Municipal.
L'informatiu del migdia. Esports.
I en esports, l'Igualada visita el Joan Cortiella en el que serà un duel en la part alta de la classificació, on la Unió Esportiva Castellà pot retallar la distància en la tercera posició. Albert Sant Andrés.
Així és, Jordi, partit del màxim nivell per la Unió Esportiva Castellà a casa, on s'enfrontarà, com bé deies, amb el tercer classificat, l'Igualada, un dels equips més potents de la categoria. En bàsquet, el masculí visitarà el Club Bàsquet Ginars, rival directe, mentre que el femení visitarà la pista del Jet Terrassa, últimes classificades. En hoquei, els granes visiten la Torre Roja de Caldes per confirmar el seu bon moment de forma, i en futbol sala, els de Borja Burgos viatjaran a casa del segon classificat, la Unió Santa Coloma. En vòlei, continuarà la lluita per la salvació del femení i per l'ascens del masculí. I arrenquem parlant de futbol amb l'interessant duel entre la Unió Esportiva i l'Igualada, que aquest dissabte a les 5 de la tarda es disputarà el Joan Cortiella. Els castellarencs arriben després d'haver recuperat la quarta posició i els igualadins ho fan des de la tercera, on estan instal·lats a només 4 punts de la zona de promoció. Amb una victòria per la mínima dels blaus en la primera volta, on només van necessitar un tir de falta per guanyar 1-0 els de Juan Antonio Roldán, aquests volen redimir-se d'un partit on van ser millors que el seu rival per retallar els 6 punts de diferència amb el tercer lloc després d'haver guanyat a les Borges Blanques amb molta superioritat. Els locals arriben sense baixes per sanció, recuperant a David López, que no va viatjar a Lleida, i els igualadins ho faran sense Eudald Carbó, que es perdrà el partit per acumulació. I en bàsquet, els de Jaume Prat tenen l'oportunitat de continuar allunyant-se de la zona de descens en la visita de diumenge a 6:45 de la tarda a Llinars. Els groc i negres encaren la recta final de la temporada enfront d'un rival directe de la zona mitja de la taula, del qual està separat per només una victòria. Una victòria i els resultats adequats, precisament, poden fer pujar fins a 4 posicions a la taula els castellarencs, que encara tenen un partit per disputar enfront de l'últim classificat. La situació és optimista pel Club Bàsquet Castellà, que té a la seva mà no haver de patir pel descens de categoria. L'equip, que ha recuperat efectius, es troba en un bon moment de forma i amb la mirada posada en la salvació. Pel que fa al femení, les d'Antonio Mesa visiten la pista del Jet Terrassa, últimes classificades amb un balanç de 18 derrotes en 18 jornades, una xifra que dona una bona esperança per la victòria en el partit que disputaran aquest diumenge a 7:45 del vespre al pavelló Puigverd. I passem ara a parlar de futbol sala i la visita dels de Borja Burgos a Santa Coloma de Gramenet després de la jornada de vaga de la Federació Catalana de Futbol i el col·lectiu arbitral arran de l'agressió d'una àrbitra. El primer equip tornarà a la competició aquesta setmana contra la Unió, diumenge a les 6 de la tarda, on els de Borja Burgos tractaran de superar els segons classificats de la Lliga per retallar els 11 punts de diferència que els separen a la classificació. Aquest no serà un partit fàcil pels taronges, que en la primera volta van caure per la mínima amb un marcador de 5-6 en el que va ser un enfrontament molt competit fins l'últim minut. I en hoquei, l'Hoquei Club Castellà visitarà la Torre Roja de Caldes en el derbi de Vallesos entre equips de la part alta de la taula. Els de Fiti acumulen 3 victòries consecutives i volen sumar la quarta en una pista on la temporada passada van caure enfront dels que posteriorment serien campions de Lliga. Els granes arriben en un bon moment de forma i amb les ganes de millorar l'1-4 de la nada al Dani Pedrosa. El Caldes, per la seva banda, no arriba en el millor moment de la temporada, havent perdut el lideratge de la categoria fins a caure a la 5ª posició a 2 punts de la promoció d'ascens. I, com sempre, acabem amb vòlei i comencem amb el sènior masculí, l'únic equip amb possibilitats de lluitar per l'ascens. Els de Marc Llamas visitaran la pista del Club Vòlei Cabrils, cinquè classificat amb només 2 punts més que ells, aquest diumenge a les 2 de la tarda. El femení rebrà el Puigverd, el primer equip del Club Vòlei Mataró, cinquenes a la classificació que han guanyat els 2 partits des que va començar la segona fase de la Lliga. El sènior B visitarà la pista de l'Igualada Vòlei Club aquest dissabte, a 7:45 del vespre, un rival que es troba una posició per sobre dels castellarencs amb 2 punts més.
L'informatiu del migdia, les notícies de Castellà.
Més de 30 parcs de bombers de tot Catalunya han organitzat campanyes de donació de sang a tot el territori amb l'objectiu de superar les 2.000 donacions de sang. En el cas dels bombers de Castellà, la iniciativa se farà aquest diumenge, 8 de març, a la plaça del Mirador. Aquesta és una de les donacions de l'any amb més ambient festiu, participatiu i social. A les portes de la Setmana Santa, aquesta és una acció imprescindible per remuntar les reserves de sang abans i després dels dies festius. Es tracta d'una època durant la qual les reserves acostumen a baixar al voltant del 25%. En aquest aquesta ocasió, les campanyes de bombers inclouran també la captació de donants de moll d'os, que són els donants que s'inscriuen a un registre internacional, el RETMO, per estar disponible per donar cèl·lules mare de la sang a qualsevol persona del món que ho necessiti. Actualment pot ser donant qualsevol persona d'edat compresa entre els 18 i els 40 anys, preferentment home i que estigui bé de salut. La crida va dirigida a la franja de gent més jove i als homes perquè són amb qui els pacients obtenen millors resultats clínics. En aquesta edició, els i les donants que acudeixin a donar sang a aquests parcs de bombers, en aquest cas el Mirador, rebran l'obsequi d'un clauer inspirat a la donació de sang i fet amb plàstic reciclat pel consultor ambiental Adrià Tallada. L'Auditori Municipal Miquel Pont va acollir dimecres a la tarda la cinquena edició de l'acte de reconeixement als mestres i professors jubilats de Castellà del Vallès, una iniciativa que promou l'Ajuntament des de l'any 2014 per agrair i homenatjar la dedicació d'anys dels professionals de l'educació en els centres de municipi que es van jubilant. En aquesta ocasió, l'homenatge es dedicava a 35 docents, dels quals 24 van poder assistir personalment amb familiars i companys de professió i que van recollir de mans de l'alcaldessa Yolanda Rivera i de la regidora d'Educació Anna Riera, una reproducció d'un esbós de l'església de Sant Esteve, obra del desaparegut pintor castellarenc Antoni Costa, com a obsequi i record.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat i AFAC impulsen la primera edició de la Festa de la Pública, una jornada festiva i reivindicativa que vol posar en valor l'escola pública i reclamar més recursos per al sistema educatiu. La trobada, si el temps ho permet, tindrà lloc aquest dissabte a partir de 11:15 i comptarà amb xerrades, tallers i l'actuació musical del grup Xiula. Segons ha explicat la presidenta de la coordinadora Carme Roca a Cugat.cat, la iniciativa neix en un context delicat, marcat per la baixada de la natalitat i la reducció de places ofertades a la pública, així com per la reivindicació d'un increment pressupostari que encara no ha assolit els percentatges fixats per llei. I anem a Terrassa, perquè aquest dissabte també Terrassa acollirà la segona edició de la Corrica Terrassa, una cursa popular i reivindicativa a favor de l'euskera i de les llengües minoritzades. La prova donarà el tret de sortida a les 11 des de la plaça del vapor Ventalló, punt que també serà l'arribada després d'un recorregut d'uns 4 quilòmetres pel centre. L'iniciativa, que se celebra cada 2 anys, es va estrenar a Terrassa el 2024 i forma part de la tradició de la cursa Corrica que es fa al País Basc des de fa 4 dècades. L'activitat s'emmarca més en el 45è aniversari de la Corrica. El recorregut d'aquesta cursa es dividirà en 5 trams, en els quals hi haurà una lluita o reivindicació social. Els trams seran els següents: defensa de les llengües minoritzades, dret a l'habitatge, moviment feminista, cultura popular i el tram infantil. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui divendres 6 de març del 2026. Ens acomiadem als que us hem acompanyat: Carlos Lecegui, el control tècnic; Marina Antúnez, a redacció; Albert Sanantes, dels esports; i qui us parla, Jordi Rius, que acabeu de passar una bona tarda i bon cap de setmana.